més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís, un programa que fem possible amb la feina, el control de so del Roger Benet. Males notícies, així per començar, el centre d'esport Sabadell vora un mes. Estarà de baixa Diego Cavallo per culpa de la lesió muscular patida al soli de la cama dreta. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri?
Amb aquest contratemps en el carril esquerre de l'atac arlequinat, bé, de la defensa en tots dos casos, lateral esquerre a Diego Cavallo, que la veritat les ha vist de tots colors en un mes de competició, va fer el primer gol de la temporada de manera força sorprenent, veient els seus registres abans de venir a Sabadell, va patir una lesió al collau del coll ara fa tot just 15 dies mal comptats, obligat a no jugar per culpa d'aquella molèstia contra el Barça B i, malauradament, el retorn no va ser el que esperava el Algeciras al Nuevo Mirador.
14 minuts va durar oficialment sobre el terreny de joc l'ex de l'Albacete, que va haver de posar cul a terra, va haver de ser substituït per Dani Sánchez, i ahir ja dèiem que s'estava sotmetent a proves mèdiques aquí a l'Hotel Suís. I al final és una recaiguda de la lesió del collau, on recordem, a part de marcar el primer gol de la temporada del centre d'esport Sabadell, doncs aquell partit va ser substituït al descans per aquestes molèsties al soli. No va jugar, com deies, contra el Barça B, no va tenir minuts al Salmantí, i en aquesta reaparició, doncs, el Nuevo Mirador del Algeciras, de fet el van veure picant uns quants cops amb la mà damunt la gespa, recaiguda, i ara un mes, aproximadament 4 setmanes a la infermeria per aquesta lesió muscular al soli, a la cama dreta, al bessó de la cama dreta.
No ha informat el Sabadell de terminis en el comunicat, però ja us podem dir això, que serà vora un mes, 4 partits aproximadament els que es perdrà Diego Cavallo. És evident que el recanvi el sabem de sobres, perquè malauradament per culpa d'aquesta lesió l'hem hagut ja de viure, el de Dani Sánchez. Dic malauradament, evidentment, no perquè tingui res en contra del malagueny, sinó perquè no té on triar Antonio Hidalgo. Això sí, avui mateix l'equip tornava als entrenaments i ho ha fet amb una novetat precisament provocada per aquesta lesió de Cavallo.
Sí, tampoc és que sigui una cara nova, perquè ja va fer gran part de la pretemporada del primer equip, el juvenil Ivan Tebar, que va ser el lateral esquerre o el carriler esquerre titular durant la pretemporada, mentre no arribaven els reforços. A més, tant Cavallo com Dani Sánchez van ser dos dels últims a arribar, i per tant Ivan Tebar va jugar bona part de la pretemporada. Avui s'ha exercitat sota les ordres d'Hidalgo, per tant no podríem parlar tampoc de gran novetat, sinó al final tirar de la pedrera, tirar del juvenil en aquest cas per l'absència d'un dels dos laterals, carrilers esquerrans de la plantilla.
Doncs veurem si Ivan Tebar, el juvenil, s'estrena o no a la primera RFEF en una convocatòria aquest divendres contra el Villarreal B, també a l'espera de saber si pot reaparèixer Caixe o Ramon Folk, baixa a terres andaluses, tots dos en l'última jornada, com us comentàvem ahir. Ja dèiem aquí a l'Hotel Suís també que Iago Indias encara no estarà al 100% recuperat, tot i que ja última aquesta recuperació per la lesió patida al genoll. I el programa d'avui estarà centrat sobretot en la posició del mig del camp, amb el permís de Cavallo i aquest lateral esquerre on hem arrencat. Ho farem amb dos noms propis, al Algeciras, al centre d'esports, els dos Sergis, o els dos Sergio, Sergi Altimira, Sergio Aguza. Antonio Hidalgo, l'entrenador, ja va destacar el paper de tots dos en el mateix estadi del Nuevo Mirador.
És una molt bona notícia, ja sabíem el nivell i per això hem esperat tant que de decidir i de trobar el buit que volíem. Jo crec que ha fet un partit al nivell, li falten molts entrenaments, però ell ha treballat bé durant aquestes setmanes, I bueno, és molt, molt important també pues, la situació del Sergi. El Sergi té nivell, hem d'apostar per ell en situacions, és una molt bona notícia per nosaltres, pel club, i bueno, continuar apostant per aquesta gent que ens dona nivell, sobretot.
Hem començat per les males notícies, per la lesió confirmada de Cavallo. Amb les bones sensacions de Sergio Aguza i de Sergi Altimira, continuem aquest Hotel Suís del 28 de setembre. Comencem, Pau, pel debutant, oi?
Sí, per Sergio Aguza, que va ser arribar i moldre. Dimarts es feia oficial el fitxatge, dimecres primer entrenament, dijous, ara tiro de memòria, crec que no estic errant, dijous va ser la presentació i al final dissabte estava jugant al Nuevo Mirador, per tant, arribar i moldre, confiança màxima d'Antonio Hidalgo, que després de tres entrenaments li va donar aquesta titularitat, i segurament ho deies tu també pel perfil del rival, però bé, va jugar, no va arribar una hora mal comptada, va acabar demanant el canvi, és evident, producte de la inactivitat de les últimes setmanes. Sí que és cert que havia fet la pretemporada amb l'Almeria i que havia doncs, entrenat pel seu compte, no al gimnàs, sinó damunt la gespa en aquestes tres setmanes fins que es va fer oficial el seu fitxatge pel Sabadell, però evidentment li faltava tot el ritme de competició possible. Però al final, Aguza comentava a la sala de premsa del Nuevo Mirador que les sensacions, tant individuals com col·lectives, havien estat bones.
Contento, ¿no?, por poder aportar desde el inicio, agradecido por la confianza y bueno, en lo colectivo yo creo que el equipo ha hecho un muy buen trabajo. Solo ha faltado la guinda del gol, porque el equipo ha generado, ha sabido aguantar la reunión inicial de Algeciras y bueno, pues luego hemos tenido la pausa y la tranquilidad para poder circular, generar ocasiones. I com te digo, nos ha faltat el gol per llevar nostres punts.
Doncs li va faltar el gol al centre d'esport Sabadell. Aguza el va rondar a la primera meitat amb aquella acció entrant des de segona línia, un xut creuat. La pilota va sortir massa desviada de la porteria d'Ivan Crespo. I precisament Aguza feia incidència també en aquesta sequera golejadora que arrossega l'equip en aquest inici de Lliga. Recordem, dos gols a favor en cinc partits, els gols a favor de defenses, més que de centrals, perdó, de jugadors que han d'actuar en aquesta parcel·la defensiva, Diego Cavallo, César Morgado, i aquesta dificultat que té de moment l'equip en aquest inici de Lliga per acabar de finalitzar les jugades. Deia el de Viladecans que no està preocupat perquè veu l'equip creant ocasions de sobres.
Yo creo que hay una diferencia entre generar y hacer gol. Yo creo que generar generamos ocasiones. Yo creo que sería un problema que no tuviésemos ocasiones. Las tenemos, no estamos acertados, pero bueno, yo creo que eso llegará un día como que llegará la primera victoria, llegarán los goles y es cuestión de tiempo, ¿no? Si seguimos enfocados y creyendo lo que hacemos, tenemos fe, al final es cuestión de tiempo.
I una més d'Aguza, Adri, que rescatem, en aquest cas, al voltant del nivell que s'ha trobat en aquesta primera ref després de sis temporades consecutives a segona divisió A, un clàssic de la categoria a molts equips, com per exemple, bé, el repassàvem la setmana passada, però, què sé jo, l'Almeria, el Cartagena, la Ponfe, el Córdoba, el Castilla, bé, un infinitat d'equips on els quals va passar Aguza, que ara baixat un graó, es troba en aquesta primera ref. Anem a dir si un graó, tot i que podria ser mig graó, no? Perquè no és la segona B com la coneixíem amb 80 equips, sinó que estem parlant d'una categoria amb 40. I per tant hi ha més competència, hi ha més nivell que l'antiga segona B, i de fet diu Aguza que no li sorprèn que hi hagi tanta igualtat en aquest inici de Lliga.
El futbol espanyol hay mucho nivel, ¿no? Y ya veis que equipos recién ascendidos en segunda están en la zona alta de la clasificación, plantando cara a todos los equipos. Hoy en día la diferencia es mínima y los partidos casi todos se definen por detalles, tanto en primera como en segunda, en primera ref, en todas las categorías. Al final lo marcan los detalles.
El de Sergio Aguza, un dels noms propis. L'altre, ho dèiem abans, Sergi Altimira, protagonisme en els dos últims partits pel jove futbolista que va acabar de forjar-se al futbol base arlequinat, que estava cedit al Granollers la temporada passada, tercera divisió. 14 minuts davant del Barcelona B a casa, a la nova Creu Alta, 38 a Algeciras. Per tant, de menys a més en quant al protagonisme i a més sense desentonar gens, Pau?
No, va tenir accions fins i tot de veterà quan es va carregar amb la targeta groga en el moment en què Xavi Boniquet va flirtejar, anem a dir-ho així, suaument, amb la segona groga. Va agafar de la samarreta el Timir, el jugador de l'Algeciras, i va evitar un mal més gran en aquell moment. Però recordo fins i tot accions amb la pilota, accions de tirar o d'iniciar jugades d'atac, en els quals el de Cardedeu doncs, va estar força encertat. De fet, en sala de premsa deia el Timira que està notant la confiança d'Antonio Hidalgo, de l'entrenador, després d'una pretemporada en la qual doncs, va tenir molt protagonisme. Abans parlàvem d'Ivan Tebar per necessitat, segurament el Timira també per necessitat va haver de jugar molts minuts en aquest mig del camp, amb bona nota, amb molt bona nota i amb molt bon paper, i ara s'està plasmant en aquest protagonisme creixent en aquest inici de Lliga, fins i tot amb l'arribada de Sergio Aguza, que un podria pensar doncs, home, que li pot tapar les portes, com per exemple li ha passat al fill de Piti Belmonte Júnior, amb el primer equip. Va tenir més protagonisme el Nuevo Mirador, probablement també per les molèsties d'Aguza, per les molèsties de Xavi Boniquet, que també va ser un dels homes que va demanar aquest canvi, però el que diu Altimira és que vol retornar aquesta confiança amb bones actuacions en el terreny de joc.
Jo des del primer dia intento donar el màxim als entrenaments i, com t'he dit, a les oportunitats que em dona el míster, i sí, jo noto la seva confiança i jo intento donar-li doncs, recíproc, no? Quan surto al camp, fer el que em demana, fer-ho bé i ja està.
Això és evident també, Adri. Vull dir, si per moltes molèsties físiques que tu puguis tenir al mig del camp, si tu no tens, si l'entrenador considera que tu no tens la talla per jugar a la primera rep...
És que, de fet, també podia haver posat a Facu i, en canvi, el primer recanvi va ser Altimira.
Per tant, si aquí no tingués Antoni Hidalgo la confiança en Sergi Altimira, probablement hauria apostat per Facu com a primera opció o per un altre jugador. S'hauria inventat algun esquema, el de Canovelles, per introduir un altre futbolista. Bé, en qualsevol cas, satisfet Sergi Altimira amb les sensacions individuals, especialment en les últimes dues jornades, i satisfet també amb el paper col·lectiu en el duel contra l'Algeciras, tot i no aconseguir la manera de trencar la resistència local, tot i no tenir les ocasions necessàries per guanyar el partit.
Jo crec que hem fet en línies generals un bon partit contra un gran rival que t'exigeix moltíssim, i a més el seu camp, amb la seva afició. I res, a nivell individual em sento molt bé, intentant aprofitar cada oportunitat que em dona el míster, i en general... A nivell col·lectiu jo crec que estem bé, falta això, acabar de marcar, però bueno, al final el problema seria si no generem aquestes ocasions. Llavors la línia és bona, estem tranquils perquè sabem que estem fent un bon treball, el que falta és això, acabar de marcar i ja està.
Doncs mateix argument, en aquest cas, el de Sergi Altimira, que el de Sergio Aguza. Estan arribant les ocasions, però falta materialitzar-les, falta transformar-les, i que el Sabadell doncs, pugui començar a sumar de 3 en 3. I en aquest sentit també, preguntat per la condició de favorit a la part alta que té el Sabadell, i aquesta etiqueta, Adri, que també li segueixen posant els rivals del Centre d'Esport Sabadell. Ivan Ania, per exemple, abans del partit al Nuevo Mirador, considerava que el Sabadell, tot i aquesta mala arrencada, acabaria l'any, o seria un dels equips que acabaria l'any en zona de play-off, per no dir objectius més grossos. Sobre aquesta condició, Altimira, el jove migcampista cedit la temporada passada al Granollers, assegura que acabaran responent a les expectatives.
Al bajar de segunda división, pues... partimos como, no sé si favoritos, pero con tenemos un gran potencial para hacerlo, y al final, pues es lo que he dicho antes, paciencia, confianza plena en el equipo, y al final los resultados llegarán, pero tranquilidad sobre todo.
I a tot això, ho sabeu de sobres, anem camí del rècord, i això que era difícil, 4 empats en 5 jornades, el 80% dels partits jugats fins ara a la Lliga han acabat de la mateixa manera, amb repartiment de punts. Avui hem preparat un petit informe sobre aquesta empatitis, un informe amb la veu del Pere Gallifa.
El
centre d'esports és el rei de l'empat a la primera ref. Cap equip ha signat 4 igualades en les primeres 5 jornades de campionat, ni en un grup ni en l'altre. Al primer, de fet, no hi ha ningú amb més de 2 empats i només 9 partits de 50 han acabat amb una X a la travessa. Al grup 2, la cosa canvia. 16 igualades i 3 equips que en sumen 3, Algeciras, Andorra i Costa Brava. Dissabte, per exemple, els 3 partits que s'hi van jugar van acabar amb repartiment de punts. No hi ha qui superi l'empatitis del Sabadell a la categoria de bronze, però i què passa a la resta de lligues? Els exarlequinats Pedro Capó, Fernando Pajarero i Albert Ramis Luque s'estan enduent el premi de moment en aquest inici de Lliga. L'Eldense, el grup 5 de segona ref, ho ha empatat absolutament tot. 4 empats en 4 jornades contra Intercity, Mar Menor, Alcira i Socuéllamos. Això fa que l'equip alacantí estigui ancorat a la zona mitja-baixa de la Lliga, com li passa al Sabadell. Els d'Elda són 13ens, tot i no haver tastat encara el regust d'una derrota. Si mirem cap amunt, un altre exarlequinat, Juan Ibiza, també s'està fent un fart d'empatar. El seu Ibiza té ara mateix el sostre d'empats de la Lliga Smartbank, amb un total de 5 en 7 jornades. La diferència és que l'equip Pitius encara no ha perdut i, per tant, les dues victòries que ha obtingut li permeten estar sorprenentment a la zona alta de la classificació, amb 11 punts instal·lats al quart lloc. Els ibisencs sumaven 5 empats en 6 jornades, però en l'última van batre el Burgos de Grego Sierra per 2-0 a Can Misses. I per tancar el cercle a primera divisió, el rei de l'empat és justament el primer equip del rival del Sabadell aquesta setmana, és a dir, el Villarreal. 6 partits han jugat els groguets, dels quals 5 han acabat en taules. L'últim, el 0-0 al Bernabéu d'aquesta última setmana. És cert que l'equip de la Plana té un partit menys i que tampoc coneix la derrota, un triomf i 5 empats, però malgrat tot no passa de l'11è lloc. Un exemple més del que és una evidència, des que cada victòria val 3 punts, empatar massa és un mal negoci.
De puntet en puntet, que de moment no va omplint-se la pica, si no es guanyen partits molt menys, en el cas de l'Ibiza o fins i tot el del Villarreal, sí que són dos bons exemples que si no es perd i les poques jornades que no acaben amb empat són amb victòria, encara pots fer un mos a la classificació. Ja és curiós per això, Pau, que sigui justament el Villarreal la setmana que hem de jugar contra el Villarreal B, el rei de l'empat a primera divisió, però vaja.
Sí, i que primera ref doncs sigui l'equip que ho està dominant absolutament tot en aquest inici de temporada. M'estava fixant, per exemple, en la classificació, el Sabadell està empatat a punts amb el Cornellà, el Castellón i el Sevilla Atlético i el San Fernando, perdó, són 5 equips amb 4 punts. Són 4 equips que duen una victòria, un empat i 3 derrotes, i en canvi el Sabadell és l'únic equip que només ha perdut un partit en aquesta zona baixa, però evidentment els 4 empats i les 0 victòries doncs estan penalitzant bastant, com deia en aquest informe, des de la introducció, i ho repassàvem de fet ahir també amb els precedents històrics, des de la introducció de 95-96 dels 3 punts per victòria. I bé, al final la conclusió és que empatar fora de casa tampoc és que sigui una cosa dramàtica, però n'ha de corregir el Sabadell, els seus números, doncs evidentment són a la nova Creu Alta.
Va, anem a fer un últim apunt relacionat precisament amb el següent desplaçament, ara que parlaves de 3 empats en 3 sortides de moment del Sabadell, perquè avui mateix s'obre el termini per inscriure's al desplaçament de la setmana vinent, aquest sí curtet, molt més per la mà, ahir que tenies...
El primer a Catalunya de la temporada.
Sí, correcte, ahir tenies el Javi Maikev, el tribuna preferent, no caldrà que faci 2.500 quilòmetres gairebé entre anar i tornar. Aquesta vegada anem a Tarragona amb un autocar que s'organitza entre les penyes i el propi club.
Sí, de fet estem parlant de moment de 2 desplaçaments a Andalusia en el que portem de temporada i un desplaçament a Alcoi, que no seria precisament les localitats més properes de la Comunitat Valenciana, ni molt menys. Per tant, segurament l'aficionat del Centre d'Esports Sabadell, que també li agraden els desplaçaments, agraeix que siguin allò 90 quilòmetres mal comptats fins a Tarragona, 90-100 quilòmetres aproximadament. I bé, ja informàvem la setmana passada d'aquest autocar, que havien organitzat en total 5 penyes del Centre d'Esports Sabadell, en col·laboració amb el amb el club. El que tenim ja confirmat, més enllà dels primers detalls que comentàvem la setmana passada, és que són 25 euros l'entrada més l'autocar, el pack sencer són 25 euros, i es pot comprar a les oficines de la Nova Creu Alta o a les seus d'aquestes 5 penyes. Recordem, el partit és fàcil de posar a l'agenda perquè és al mateix horari que aquest últim desplaçament al nou mirador del Algeciras, és a dir, dissabte, diria que és 9 d'octubre, a les 5 de la tarda al nou estadi de Tarragona, després del compromís d'aquest divendres contra el Villarreal B.
Doncs serà el primer duel català de la temporada fora de casa, aquest Nàstic de Tarragona Centre d'Esport Sabadell. Abans, però, com sabeu, divendres a les 7 del vespre, aquest Sabadell Villarreal B. He fet el càlcul ràpid, Pau, més de 5.000 quilòmetres ha fet ja al Sabadell, aquesta temporada amb només 3 sortides. No està malament,
Anar i tornar, sí. Més de...
Sí, més de 5.000.
Sí, tranquil·lament, sí. Perquè final d'Andalusia són més de 2.000.
Tant Sevilla com el Jazira són més de 1.000, evidentment, per anar, i la tornada, que són exactament els mateixos, i suma-li gairebé 500 al Coi, amb la diferència, més de 5.000 quilòmetres segur.
Déu-n'hi-do.
No estava malament, doncs,
Pel centre d'Esport Sabadell i pel Javi Mike, que amb l'autocaravana. I el Cachondo entrava des de l'autocaravana al tribuna preferent. Quin geni figura.
El podeu recuperar, aquest tribuna preferent, tant al Twitch de Ràdio Sabadell com al YouTube i també al podcast a radiosabadell.fm. Gràcies, Pau. Fins ara.
Adéu.
Publicitat. A la tornada hem de parlar, sobretot, molt de futbol sala. Ràdio
Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Junts, tornarem! La primera és bona, arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol, gol, gol! Festa soci del Centre d'Esport Sabadell des de 95 euros. Viu l'adrenalina arlequinada, una temporada amb 38 jornades contra els millors equips. T'esperem a la Nova Creu Alta. A 5 euros el partit. Viu el futbol, viu el Sabadell. Junts tornarem!
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell.
De seguida parlem de la segona B de futbol sala. Abans anem a donar un cop d'ull molt ràpid a com ha anat la primera jornada, l'estrena de la segona divisió nacional de futbol sala femení, el retorn del futbol sala Sabadell femení. Aquesta categoria de plata del futbol sala estatal no va poder ser, amb les arlequinades esgarrapant algun punt. 3-1 van perdre les noies de Xavi Muñoz, l'equip creualtenc, al pavelló Sant Feliu, a l'Hospitalet. Per tant, no va ser segurament l'inici esperat, a més contra un rival que es presumeix que estigui més o menys amb un objectiu similar a les sabadellenques. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bé, Adri, bona tarda.
3-1 per començar, per tant m'imagino que les sensacions no van ser les millors tampoc.
Exacte, ja comentàvem aquesta setmana passada que a poc tots els caps de setmana anàvem veient com començaven noves lligues, com debutaven. En el cas del futbol sala Sabadell, no vam poder debutar en aquesta nova categoria amb victòria, al caure per 3-1, com dius, a l'Hospitalet. Segons Xavi Muñoz, el que més va patir l'equip va ser el fet de ser unes recent ascendides i de pagar la inexperiència a la categoria. Sobretot a la primera part, ja que després sí que es va poder millorar. Però així ens explicava Xavi Muñoz com van pagar aquesta inexperiència.
molts nervis, molta il·lusió també, i sabíem que jugàvem contra un equip d'aquests que diguem de la nostra lliga. Potser els nervis, de la il·lusió, de les ganes que teníem de tornar més que ells o elles. Són dones que han jugat i porten anys jugant a la categoria, i l'experiència aquesta i saber el ritme que s'ha de posar en cada moment, això ens va fer, crec que ens va fer perdre el partit.
Doncs una derrota per 3-1, que de fet era el marcador que reflectia l'electrònic al descans. Després no hi van haver més gols.
Només començar el partit, dos gols matiners de les locals. Va fer ja que les jugadores sabadellenques anessin a contracorrent, haguessin de remar per remuntar. Sí que ho van aconseguir retallar distàncies aproximadament al minut 15 de la primera part, però poc després i abans d'arribar al descans, les de l'Hospitalet van aconseguir marcar aquest 3-1, que, com diem, va ser ja el final el marcador final. Un altre cop, com diem, a la primera part sí que es va apagar més els nervis i la il·lusió de debutar. A la segona part sembla que es van establir una mica més a la pista i amb un Hospitalet jugant més a la defensiva i a intentar mantenir el resultat. Però bé, Xavi Muñoz assegura que aquesta primera part va ser el que realment les va condemnar.
A la primera part anem amb un 3-1 al descans. Per dos errors. Un va ser una virtut d'ells, un gol sí que és virtut d'ells, els altres dos són errors nostres claríssims que no es poden cometre a plata. I a la segona part, veient com hem de jugar, com hem de posar el cos, com hem d'imposar el ritme que hem d'imposar, doncs tenim un parcial de 0-0. Però, com et dic, la primera part ens va matar la novetat, per dir manera.
A la setmana que ve, les noies de Xavi Muñoz i intentaran aconseguir aquesta primera victòria, que de moment s'ha resistit. Veurem si el canvi a la segona part és un fet diferencial i poden aprofitar aquesta ja petita experiència a la segona divisió nacional per emportar-se aquesta victòria. Ens explicava Xavi Muñoz que la segona part va ser molt millor, sobretot perquè van saber contrarrestar a les noies de l'Hospitalet.
L'experiència o la fa que elles tinguin tres ocasions, te'n fiquin dos. Nosaltres tenim les mateixes o més i no l'acabem de ficar. I a la segona part, igual, elles a porteria no van arribar cap vegada. Van plantejar una segona part molt defensiva, a mitja pista, esperant-nos i anar sortint a la contra, però ho vam desactivar molt, molt bé, les contraatacs d'elles, i nosaltres vam tenir, potser clares, dues ocasions o tres ocasions més tot el joc de cinc que vam estar jugant els últims 5 minuts.
El retorn a segona, per tant, saldat amb derrota, 3-1 a l'Hospitalet. Ara toca Oriol, l'estrena a casa, Cal Balsac.
Sí, el dissabte, a 6:15 de la tarda, les noies de Xavi Muñoz s'enfrontaran al Futbol Emotion Zaragoza, que també va perdre, també per 1-3 en aquest cas, contra el Club Natació Caldes, la seva estrena a segona divisió.
Per tant, idèntic marcador. En el cas de les aragoneses, de les saragosanes, juguen a casa, per tant, la cosa canvia una miqueta, estaria per sobre. Virtualment, a la classificació, l'equip per l'Equinat. Gràcies. Gràcies, fins ara.
A tu.
I a la segona B masculina de futbol sala, només un dels tres representants sabadellencs va poder estrenar el seu caseller de victòries aquest cap de setmana a la segona jornada, després que la primera se saldés sense cap triomf sabadellenc. L'afortunat va ser el Club Natació Sabadell, que es va imposar al pavelló nord per 8-6 contra el Muro Mallorquí, un equip que acaba de pujar de categoria, però que es va mostrar com un rival especialment rocós i que va posar en serioses dificultats els de Borja Burgos. Pepe Font, amb un doble penal, va fer el gol de la tranquil·litat a menys de 2 minuts pel final. Així ho resumeix Pep Costajussà, un dels fitxatges i autor del golaç de la jornada, tirant-li una sotana d'esquenes al seu defensor i afusellant després el porter rival.
Tenim un molt bon inici, i aquest bon inici, vulguis o no, psicològicament ha anat 3-0, baixes una mica la intensitat, i en aquesta lliga, en aquest despistes, tots els rivals són bons, i així amb una acció ja ens han ficat el 3-1, i hem acabat la primera part 4-2, que jo crec que el partit l'havíem de matar a la primera part. A la segona part, més de lo mateix, sortim una mica en defensa fluixos, se'ns torna a complicar el partit i, com tu dius, ens hem tingut que tornar a arrencar, que sempre costa, però mira, al final traiem els 3 punts, que és el més important.
Però, sens dubte, el gran protagonista en l'estrena a casa del club va ser Àlex Llamas. L'ex Indústries redebutava a casa, podríem dir, amb el seu club de formació de tota la vida, i més enllà del recital de qualitat durant els 40 minuts, va ser el màxim golejador de l'equip amb un hat-trick. Als 44 segons de partit, de fet, ja havia signat un doblet, ja havia fet dos gols. Amb ell parlava el Pau Vitorí després del partit.
Vinga, som-hi, al costat d'un dels protagonistes de la primera victòria de la temporada del club contra el Muro, amb l'Àlex Llamas. Què tal, Àlex, com estàs?
Muy bien, muy, muy contento de la primera victòria, los primeros 6 puntos en casa y muy feliz de estar aquí.
La cosa ha començat espectacular, 44 segons, 2-0, dos gols teus en el primer partit aquí a casa. L'inici, vamos, com se sol dir, millor impossible.
Sí, el inicio yo creo que el soñado en casa... muy bien, parecía que el partido iba a estar más sencillo, pero a la que hemos bajado un poquito más el ritmo, esta gente ha apretado un poco más y nos ha puesto las cosas complicadas.
Això t'anava a dir, no? Un Muro que era un equip força desconegut, perquè ve de tercera, però que al final, escolta, no s'ha desenganxat del partit, jugadors molt, molt veterans, s'ha hagut de treballar avui la victòria.
Sí, la verdad que sí. Habíamos visto un vídeo antes del partido, tienen su sistema de juego muy claro, y juegan con lo que pueden y con lo que saben y han estado los 40 minutos a la misma línea.
Deixem preguntar-te també pel teu paper a l'equip. Avui t'hem vist al final, suposo que el que ha de ser l'Àlex Llamas aquesta temporada. Tu vas marxar molt jove d'aquí i ara tornes, que encara ets jove, però amb un rol molt diferent, sent pràcticament un dels líders de l'equip, no?
Sí, aún cuesta. He venido de una lesión que fue complicada. Y lo que quería este año era empezar a coger minutos, tener la confianza que tenía justamente el año que me fui de aquí y poder aportar lo mejor de mí aquí al equipo.
Perquè al final estem parlant d'un equip que sí, que té jugadors com el Pepe, que té porters com l'Arnau, com el Josep Maria, que porten uns quants anys a la categoria, però mires a la banqueta i és un equip molt jove.
Sí, es un equipo joven, pero bueno, hay que trabajar. La base que está subiendo, la verdad que muy bien, son niños muy trabajadores. Y hay que confiar en la base, yo creo que estamos haciendo un buen proyecto, gente joven, y a la que cojan un poquito de experiencia, yo creo que esta gente va a dar guerra aquí.
L'última, Àlex, et pregunto també per la categoria, perquè la setmana que ve teniu un altre partit aquí contra el Cerdanyola. Heu jugat ja contra un clar candidat a l'ascens, com és el Martorell, el Sala 5. Avui teníeu un Muro doncs, molt rocós. A priori un altre equip molt rocós. Què t'està semblant aquest inici també de segona B? Fa la sensació que serà un any dur amb molts equips que plantejaran batalla.
Yo creo que todos, tanto el primero como el último, te puede ganar. Yo creo que la segunda B este año hay mucho nivel, hay mucha calidad, hay muchos muy, muy buenos jugadores. Y yo creo que cualquier partido va a ser complicado, tanto Muro como Cerdanyola. Y el otro día en Martorell te vas 3-0 y te vas con la sensación de poder haber sacado tranquilamente un puntito. Pero bueno, si trabajamos en la línea que estamos trabajando, seguro que los resultados llegarán y estaremos arriba.
Doncs Àlex Llamas, primer partit aquí de tornada a Sabadell, en aquest cas al Pavelló Nord, i davant de la família també que t'hem vist, hat-trick. Així que felicitats per la teva actuació i per la victòria.
Moltíssimes gràcies i un salut a tot el món.
El Pau Vitorí conversant amb l'Àlex Llamas, sense cap mena de dubte, un dels grans fitxatges d'aquesta temporada a la segona B en el seu retorn al conjunt nedador. Pitjor li van anar les coses tant a l'Escola Pia com a l'Amics del Pou Escorial Insercat, que encara no coneixen la victòria. Els primers havien empatat en l'estrena contra el Gasifred U d'Eivissa, van rebre un correctiu a la pista del Barceloneta, un dels aspirants a l'ascens. Tot i avançar-se en el marcador, els de Pedro Donoso es van desfer en els últims minuts jugant de 5 i van acabar perdent per un contundent 10-4. Marc Pagès, capità de la Pia, lamenta les moltes absències que van tenir i que tindran.
Venim molt condicionats per les baixes. Ja us veurà la setmana passada també que ens faltava molta gent, aquesta setmana ens falta molta gent i la que ve ens faltarà més gent, perquè el Marc Navarro té un compromís personal que no podrà venir, l'Arnau Graella encara no hi podrà ser, el Jordi Sardà veurem si està de tornada i els dos comandaran que si segur que no podran jugar. Llavors, si amb aquesta categoria i amb la meitat de l'equip lesionat, doncs són resultats que pots esperar contra equips forts, a més. Vull dir que, clar que sí, si acosta amb tota la plantilla, amb meitat de la plantilla, doncs costa molt més, clar.
I dels tres equips sabadellencs a la categoria de bronze del futsal, l'únic que encara no ha puntuat és el nouvingut, l'Amics del Pou, que és cert que tenia un inici de calendari complicat i dissabte va caure novament a la pista de la UD Eivissa, precisament. Els de Francis Barragán van aconseguir arribar al descans amb un 0-0 en el marcador, però van acabar cedint a la segona meitat per un clar 7-1. L'Escorial està empatat a 0 punts, amb tres equips més, el Cerdanyola, el Muro i el Segorbe, però és el cué d'aquest grup 3 de segona B amb un balanç de 3 gols a favor i 16 en contra en només dues jornades. Acabem el programa d'avui amb un parell de punts. El primer de waterpolo, perquè l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení s'estrena avui en competició oficial. Serà a 9:15, quan l'equip de David Palma rebi a Canllong el Rubí, als quarts de final de la Copa Catalunya. El duel servirà de posar de punt, pensant en l'estrena de la Lliga, de la Divisió d'Honor, en el cas de l'Estalpul el cap de setmana del 9 d'octubre davant del Mediterrani. L'equip sabadellenc entra ara en competició, mentre les rubinenques venen d'eliminar el Santa Eulàlia, superant-lo clarament. Els dos partits de vuitens amb un global de 30-10, 16-1 en un partit, 9-14 en l'altre. Qui passi, en teoria, sobre el paper, el Sabadell és el gran favorit, jugarà les semifinals d'aquesta Copa Catalunya el dia 27 d'octubre, mentre la final serà uns dies més tard, el 3 de novembre. A més d'aquest Sabadell-Rubí, la resta de creuaments de quarts de final són Mataró-Sant Andreu, Mediterrani-Sant Feliu i Terrassa-Catalunya. L'edició masculina, com sabeu, ja va adjudicar-se-la fa una setmana i mitja mal comptada l'Atlètic Barceloneta. I acabem amb ciclisme perquè David de la Cruz ha començat avui la seva participació al Giro de Sicília, prova que ja és en marxa a hores d'ara, l'última, de fet, de la temporada del ciclista d'Espronceda i de retruc també la darrera, amb el mallot del Team Emirates, abans no es confirmi oficialment el seu fitxatge per l'equip Astana de cara als dos pròxims anys. La primera etapa, la d'avui, és de 179 quilòmetres entre les localitats d'Àbola i de Licata, no podem haver triat millor la música en italià per aquest Giro de Sicília, una primera jornada sense massa complicacions al perfil i que a priori s'ha de resoldre a l'esprint. Demà i demà passat seran dies de mitja muntanya i tot fa indicar que la general es decidirà divendres en una última etapa de muntanya. A la nòmina de participants hi ha només 5 equips del World Tour, perquè ens entenguem, de primera divisió, de màxima categoria, però a la línia de sortida d'avui hi ha noms importants en el pilot, com el també català Marc Soler, l'italià Vincenzo Nibali, el francès Romain Bardet, el britànic Chris Froome o el murcià Alejandro Valverde, el Bala, que reapareix després de la caiguda patida a la Vuelta. Recordem que De la Cruz ve de fer quarta a la general del Tour de Luxemburg fa uns dies, quedant-se només 4 segons del podi. Per tant, tota la sort del món en aquesta última prova, en aquestes 5 etapes que té David de la Cruz per acomiadar-se del Team Emirates. Amb el Roger Benet a les vies de sota, en què va el programa d'avui? Demà més, aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, ens podeu escoltar, com sabeu, a les 4, només acabar el butlletí a l'antena, el 94.6, i tantes vegades com vulgueu al podcast de l'emissora radiosabadell.fm o @radiosabadell a les nostres xarxes socials. Que vagi bé, una abraçada, adeu-siau!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.